Radio Estel. A l'estudi 1 de Ràdio Estel sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Molt bona tarda, vespre, oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principal. Novament amb tots vostès, amb un desig, fidels a la nostra sintonia i que hagin tingut unes bones vacances, tot i que ens trobem ja el 18 de setembre. Avui veu document recordant el pas en aquesta casa de Josep Maria Novel Lasarte, un savi del catalanisme i que ens va deixar concretament el passat mes d'agost, el dia 9. Josep Maria Novel Lasarte era un eminent estudiós i, a la vegada, historiador. Avui recordarem repetint el seu pas per en aquesta casa. Però abans, volem dedicar un temps a una informació molt nostra, un sopar benèfic a favor dels nostres mitjans. Parlem de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Concretament, el dia 4, a 8:45, al Palau de Congressos de Catalunya, que està a l'Avinguda Diagonal 661, soparem, repetim a benefici dels nostres mitjans, que els coneixen bé, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Comptarem amb la presència de Marina Rossell, entre d'altres, que cantarà. Ella estarà amb nosaltres, presentadors, un luxe, Òscar Dalmau i Marta Cailà, periodistes, els encarregats de moderar aquesta nit de Ràdio Estel i de Catalunya Cristiana. Confirmació, si els pot interessar, el telèfon 93-409-2770 de 8 a 15 del matí i a la vegada també el email 2 punts la nit @catalunyacristiana.cat. Ja escoltarem aquest perfil que suposem interessant del desaparegut Josep Maria Eno de Lasarte. Endavant, Toni Huguet. Bé, si diem hola, Josep Maria, és que, clar, hem de forçosament afegir el cognom patern i matern. Ara, és tan bona persona, és tan excepcional amic, és tan obert, té un tarannà tan ampli que em costa dir senyor no de les artes, tot un senyor de Barcelona. Llavors, els oients que ens perdoni, perquè direm Josep Maria i senyor no de les artes. Josep Maria, bona nit, benvingut.
Molt bona nit i molt ben trobats.
Elisabet, com tenim la biografia del senyor no de les artes? Que és llarguíssima, però farem una síntesi. Després li preguntarem si està d'acord o no i afegirem el que ell, com sempre, ens dirà.
Esperem els oients sí. Ho agrairan, no? Que escurceu la biografia.
Endavant, Elisabet Casanova, si ets tan amable.
Josep Maria Eno de Lasarte, tot i que no ho sembli pels noms, és català. Va néixer al barri de Sarrià de Barcelona ara fa 71 anys, és a dir, el 13 de juny de 1925. El seu pare, Manuel Eno, era el cap de serveis de cultura de l'Ajuntament de Barcelona i la seva mare era mestra. En Josep Maria Eno era el tercer de 4 germans, juntament amb en Joan, el gran, que va morir malauradament l'any passat, l'Anna i la Montserrat. Tal com els noms indiquen, la família Eno de Lasarte no és de Catalunya. Eno és francès i de Lasarte és basc, però ells utilitzen aquests noms com a prova de que Catalunya és un país mestís. Aquesta barreja els ha permès d'aprendre moltes llengües, com el francès, l'italià, que d'una altra manera no haguessin après mai. Tot i això, ell es considera de la cultura catalana i de família catalana, perquè la seva llengua familiar sempre va ser el català.
De petit va estudiar a l'escola pública de Montessori, ja que el seu pare opinava que hi havia d'haver una bona escola pública que donés les mateixes oportunitats que la privada. Quan va venir la guerra es van interrompre els estudis de batxillerat que feia l'Institut Escola de la Generalitat. Amb els bombardeigs, la família, com tantes, va sortir de Barcelona i el fill gran, en Joan, va haver d'anar al front. Tot va quedar paralitzat i es va haver de refer tot un cop acabada la guerra.
tot i que es queixa del nou institut on va anar després, el Menéndez y Pelayo, molt rigorós, guarda un record especial dels companys. Això li va permetre de seguir sense cap problema. Ben al contrari, ja que quan va acabar els estudis va rebre, com no, el Premi Extraordinari de Batxillerat de l'any 43.
El nou futur universitari que se li plantejava era d'estudiar química o dret, que li agradava més. Tot i que podia entrar al químic de Sarrià, va preferir fer els estudis de dret. Acabava els estudis l'any 1952, però a més dels coneixements en lleis, s'enduia totes les amistats i vivències que li van aportar al moviment polític d'aquella època. Ajuda a la resistència francesa i també a la reconstrucció d'aquí, no en la clandestinitat, sinó que veient que la situació anava per llarg, va creure que valia la pena de lluitar pel país que havíem tingut abans del 36. Amb el pas del temps, tot i que ha participat en la creació de Convergència, políticament no ha volgut mai càrrecs massa permanents. Eno de la Sarte utilitza els càrrecs com a lloc de servei i no com a poder, i això implica ser a molts llocs i durant no massa temps. No calia que fossin llocs d'èxit, sinó allà on pogués donar els seus coneixements a qui el volgués escoltar.
El 1957 es va casar amb la Carme Agustí, qui des de llavors l'acompanya a tot arreu. Tot i que no han tingut fills, tenen la companyia d'uns nebots que ja fan bé de substituts. La senyora Carme és també el xòfer particular del seu marit, qui no té el carnet perquè no li agraden els cotxes. Ja en parlarem després. La passió de Josep Mariano és l'escriptura, la història, la política, punts suspensius i mil coses més que el poden definir com a un bon actor, tal com va dir en una ocasió la seva dona, la Carme. Ha escrit uns quants llibres i és membre fundador i col·laborador de tantíssimes institucions que fora inacabable dir-les totes. Per exemple, és membre de la Junta Directiva Consultiva d'Òmnium Cultural, un dels fundadors de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, Econòmics i Socials, del Club d'Amics de l'UNESCO, on és el vicepresident, col·laborador de l'Institut Municipal d'Història de Barcelona, de la Fundació Jaume I i moltíssimes més. Pel que fa a les tasques més actuals, és membre del Consell Assessor de Cultura de la Generalitat i ara treballa en l'edició de les obres completes d'Enric Prat de la Riba i, per si fos poc, també surt per la televisió. Què li sembla tot això?
Em sembla que vol dir que el temps l'has d'aprofitar bé i que tot allò que has rebut dels teus mestres ho has de compartir amb els altres. No t'ho has de quedar i es va fer així. Heu parlat dels meus nebots, també podia parlar dels meus fillols, que me'ls estimo molt.
Si hagués de donar a l'Elisabet una nota de tribunal en quant a aquesta biografia, quina puntuació? 7, 6, 8, 9...
Jo li donaria un 9 sobre 10.
9 sobre 10. Felicitats, Elisabet. Josep Maria, han quedat tantes coses en l'aire al llarg de la biografia. Per exemple, això de que Catalunya és un país mestís. Ampliem-ho, si us plau.
Sí, mira, pròpiament vol dir que és un gresol. En català més ja té un gresol. El lloc on es fonen les coses. Catalunya és un lloc de pas, només cal mirar el mapa, i veus que la gent ha vingut de nord a sud, de sud a nord, de llevant a ponent, de ponent a llevant. I aleshores, com que és un país que realment val la pena, que és un país bonic i acollidor, la gent s'hi queda. I el quedar-s'hi va fent cada vegada una cosa nova. Catalunya és, bàsicament, una gran ciutat, que és Barcelona, i una varietat riquíssima de comarques. I això ha fet que hi hagi sempre una renovació. Només cal mirar Catalunya on està situada, entre els Pirineus i el mar. Els Pirineus vol dir la identitat antiga, primitiva, diguem-ne més fonamental. I, en canvi, el mar vol dir sempre l'obertura, tot. Perquè hi han vingut grecs i romans, i hi han vingut turistes, i hi han vingut el que es vulgui.
Josep Maria, per què es queixa del nou institut on va anar després el Menéndez y Pelayo?
Home, perquè la disciplina allà semblava un quartel, estava prohibit parlar català, hi havia un director que era una persona que era el president del Tribunal de Depuració de Mestres, que déu-n'hi-do, dit així, no? Ara, és una persona, també cal dir-ho, era justa, i per tant va acabar reconeixent aquelles coses de la qualitat del nostre país i de la nostra amistat. Allà hi tenia uns amics que no oblidaré mai, l'Oriol Boigues, en Robert Vergés, en Josep Martorell, en Clos, en Sunyer Pau de Descansi, en Vicenç Lázaro, ens ho passàvem molt bé, la veritat, molt, molt. Ara, estudiava molt. Això és una altra cosa,
Vostè ha esmentat un mot, disciplina, que no li agrada.
Quan és mal aplicada, no. O sigui, a mi m'agrada la disciplina sempre al servei d'una causa justa. Quan és purament manar perquè els altres obeeixin, no. I he estat oficial de l'exèrcit i em sembla que he comprès sempre que la disciplina vol dir posar al servei d'uns principis superiors la marxa de cada dia, però mai dominar l'altre perquè està sota teu.
El fet que li comentés a l'Elisabet el Premi Extraordinari de Batxillerat del 43, que és que el va marcar...
Mira, va ser una cosa que feia molta il·lusió i et diré per què. Nosaltres passàvem a casa una situació econòmicament molt difícil. El meu pare havia mort l'any 32, la meva mare estava malalta, el meu germà havia estat en un camp de concentració. Clar, no sobraven els diners. Si tenies el Premi Extraordinari, el preu, diguéssim, de la llicència de batxillerat, doncs la tenies gratuïta. I això, en aquell temps, eren 1.000 pessetes, que eren molts diners, molts.
Fem per un moment marxa enrere. Acaba d'esmentar el seu germà, en Joan. Creu que s'ha fet justícia amb el Joan?
En
tal
absolut.
Com sona l'expressió de justícia.
En Joan va ser de les persones que van treballar
més. Vostè mateix vol explicar una mica la personalitat
d'en
Joan i no de les artes?
Jo podria objectivitat. En Joan va ser, a part del meu germà gran, el meu pare havia mort, que jo tenia 6 anys, un mestre. I un mestre, vull dir, majúscula, el que ensenya sempre. No un professor, no confonguem, un mestre. I va ser una persona generosa, bona, donada a tots els altres. Però, com que no tenia cap afició a donar cops de colze ni a trepitjar el pròxim, se li van portar pèssimament la gent, especialment de l'Ajuntament de Barcelona, i també alguna gent que li hauria d'estar més agraïda. Després ara ja ho sé, li faran miscel·lànies i homenatges, però jo demano que si volen fer alguna cosa ho facin en vida, perquè jo després de l'altra vida no m'interessa massa veure-ho des de dalt dels núvols aquí baix. Doncs en Joan no se li va agrair el que havia fet. En Joan va donar totes les coses per la seva ciutat i el seu país. I ja ho sé, li van donar, no sé, la Creu de Sant Jordi, que aquí no la té. Vull dir, això ho entenem. Dir, no es tracta...
Amb tot el respecte a la Creu de Sant Jordi, evidentment.
Tant, naturalment, i el drac i tot. Jo penso crear l'ordre del drac, que serà els que no tinguin la de Sant Jordi.
Sentit de l'humor.
Oh, va, sempre s'ha de mentir. Doncs en Joan no se li va fer ni el reconeixement que calia, ni la justícia que calia. Ara, en Joan feia les coses pel sentiment del deure. No pel premi o el càstig, sinó per complir un deure. I això va fer molt bé.
N'era conscient en els seus darrers moments de que no es portaven ben bé?
Sí, però com que era molt bo i molt generós, això ho havia superat. Li sabia greu, compte, no ho confonguem, Estava dolgut, sobretot d'algunes persones. Però era una persona, ja dic, prou generosa, prou bona i prou cristiana per perdonar a tothom. El que passa que una cosa és perdonar i l'altra és no en recordar-se, si ho entenem. Perquè, mira, el que diu que ha d'oblidar les coses s'equivoca, perquè se les oblida tornar a caure el mateix error. Perdonar és una virtut cristiana. I en Joan la tenia i va fer molt ben fet de perdonar. Ara, d'oblidar, em sembla que s'hauria equivocat,
Perquè l'empremta de Barcelona del seu germà on es pot veure? En molts llocs, però mani d'un vostè que ho coneix millor que ningú.
Esclar. En Joan va fer, doncs, una activitat en els museus extraordinària, la difusió de tot el que eren els valors de Catalunya i de Barcelona fora. Quanta gent donava coses, començant per Picasso i per altres artistes del món, perquè en Joan estava al museu. En Joan es va morir i es va acabar de donar coses en aquest museu. Esclar, si, per exemple, Francesc Cambó dona la seva col·lecció de pintura a la ciutat de Barcelona i la tenen tancada en uns containers, creus que era algú prou beneit per donar res a la ciutat de Barcelona? La ciutat de Barcelona té el defecte gravíssim que creu que va néixer l'any 92 d'aquest segle. I Barcelona és una ciutat que té més de 2.000 anys d'existència.
Es perd amb vostè un químic o no? O es guanya un home llicenciat en dret?
No. A mi m'ha interessat tot sempre, diguéssim. Jo podia haver estat, doncs, soc historiador, economista... però, sobretot, et diré, els estudis de dret donen l'estructura universitària, que és fonamental. O sigui, es veu de seguida el que té una estructura universitària o no la té. Això ho veus. Ara, després has d'anar aprenent tota la vida, Tota la vida aprens. El que no aprèn al llarg de la seva vida no sap res.
Hem dit a vostè que valia la pena de lluitar pel país que havíem tingut abans del 36.
Sí, i sobretot...
Com més?
Sí, i pel que somiem. Pel que hi ha ara, vull dir, home, sí, val la pena lluitar, però amb una mesura petita. Hi ha una anècdota que jo l'explico sovint. Quan es va aprovar l'Estatut, en Joan Reventós, que som molt amics, em va dir, ara pujarem a la pica d'estats. Dic, home, jo amb aquest estatut pujaré al Tibidabo, perquè no arriba gaire més amunt. Però vaja, n'estic molt content, Satisfet, Content, que és una altra cosa.
Hem comentat que no ha tingut fills, sí, nebots i fillols. L'ha marcat aquesta qüestió?
Sí, perquè he procurat que aquell amor que hauria donat als fills primer ens ha unit més amb la meva muller, però ha fet que em pogués donar molt més a nebots i a fillols que d'altra banda, si no podria.
Diu, no li agraden els cotxes. A qui li agraden els cotxes? Vostè creu que hi ha algú que digui sí? No?
Sí,
que,
sí,
necessitat?
Sí. No. Hi ha gent que disfruta amb el motor i amb la mecànica i amb la velocitat i amb el pujar el cotxe i canviar de cotxe. Jo no, gens. Acostumat a que m'acompanyin, resulta, podria ser, potser ser un bon conductor. Jo diria un conductor correcte, normal. Però he tingut una sort molt gran a la vida que sempre he trobat persones que m'han ajudat. I en aquest cas, la meva muller, no solament és que és una bona xofer, entenem bé, és que, a més, és una gran companya de viatge i de vida.
Tenim un llibre a la mà als ministres catalans a Madrid, de Ferran Seté, José María Aznar, Com ha anat la venda? Bé?
Molt bé, molt bé. Molt bé, perquè és un llibre que feia falta, diguem-ho tot. Clar, parlar d'aquest tema, de manera esporàdica, se'n parlava, incidental, però un estudi des de l'estructura moderna de l'Estat, que és Ferran VII, fins ara no s'havia fet mai. I llavors jo l'he volgut fer, això sí, també diguem-ho tot, d'una manera agradable de llegir, eh? No és un llibre d'aquells grossuts, plom, diguem-ne, són unes biografies dels ministres i una introducció de cada una de les etapes.
Hi ha un diàleg amb Francesc Cambó, el va conèixer?
Vaig conèixer, però molt poc. Aquest diàleg és fet pel sistema que feia Alain de Col, gran historiador francès, que me'l va recomanar. És, a partir de documents autèntics, tu montes un diàleg. O sigui, nosaltres ara podríem muntar, diguem això, per exemple, Joan, tu ets, per exemple, doncs, Ferran VII, jo sóc el periodista, i podem fer una entrevista. Ara, a partir de què? A partir dels documents que jo tingui de Ferran VII, clar. I aquí és el mateix sistema. Entrevistes de l'època en què vivia Cambó, cartes d'ell, articles d'ell, i muntats de manera absolutament correcta i rigorosa, contesten aquestes preguntes. Les preguntes les faig jo, eh?
Vostè diu així, doncs, Catalunya ha d'intervenir en la política general espanyola?
Això és la pregunta que faig. I llavors Cambó contesta no a mi, sinó a un periodista que l'any 31 li he fet aquesta pregunta.
I vostè, quina resposta donaria a aquesta pregunta, senyor Nó de les Arts?
La mateixa que en Cambó. Si Catalunya no és un país independent, i no ho és, doncs ha d'actuar prop d'aquells llocs de poder que determinen el nostre futur. I aquells llocs de poder són, bàsicament, Madrid, és també, naturalment, Brussel·les, i, com no, Washington.
Vostè diu que en Narcís Serra és el polític, possiblement, dels darrers anys amb més poder que hi ha hagut a Catalunya.
El que va tenir més poder. Arribar a vicepresident d'un Consell de Ministres, a més sent el mateix partit que en aquell moment governava, era realment la persona que va tenir més poder. Però, al mateix temps, el que va desvetllar més enveges i més intrigues. I, realment, li va costar el càrrec i el lloc.
El meu Jaume Carné, per què seu?
Meu, perquè jo sentir-ne parlar a la seva filla, la mare d'en Joan Reventós, la Maria Carné, sentir-ne parlar al seu nebot, en Jaume Carné, en Alfons Carné i Sunyol, per mi és com si fos de la família. A més, el meu oncle Joan de la Sarte era company dels seus fills. Els fills no van seguir la carrera de dret, van seguir enginyer, com el meu oncle. I a casa hi ha hagut sempre dues branques, advocats o enginyers. I, clar, jo entenc que per mi era el meu Jaume Carné. Al sentir-ne parlar d'aquesta manera, un polític honest, un polític competent, un polític d'esquerra, a més, sense cap sectarisme, compte, i és una persona que es va saber enfrontar amb la corrupció que ja existia en aquell temps.
I què li va semblar que una dona arribés a ministre el 36, la Frederica
Mossèn? Em va dir, perquè la Frederica Mossèn sí la coneixia de petit, perquè tenia la casa del Guinardó, molt a la vora de l'escultor Casanovas, que jo era molt amic, i sóc molt amic del seu fill, de Marçal Casanovas. I me'n recordo que ens feia una mica de por, la Frederica, Era una senyora que anava amb unes bates i unes ulleres grossudes, i et mirava així, i nosaltres a casa, que érem més aviat doncs, de família conservadora, això de sentir parlar d'anarquistes i coses així, no feia gaire goig. Però després tractada, doncs no sé, li vaig tenir una presa. Sí. Tot i que una persona d'un caràcter molt viu, Molt... I a l'exili t'enviava gent aquí a atracar un banc o a volar un tren, poca broma, poca broma.
Va ser realment molt llarga la nit del franquisme?
Sí, però hi havia un despertador al final, que el havia posat un senyor que es diu Juan Carlos, va posar un despertador, ens vam despertar tots i endavant.
I de la transició, quina opinió en té?
Bé, jo en tinc amb uns aspectes bona, perquè van aconseguir passar d'un règim de dictadura a un règim doncs, de preparació de la democràcia sense excessives violències i sense cap esperit de revenja,
El dia D.
El dia D és molt divertit, això ho dèiem, quan és el desembarc de catalans a Madrid, diguéssim, una mica com el dia de Normandia. El que passa que nosaltres un Eisenhower no l'hem tingut,
I què passa cap a l'any 2000?
Mira, cap a l'any 2000 que més o menys les coses seguiran igual. Quan jo era petit, això de l'any 2000, sortien els cromos, era una cosa al futur, i el futur el tenim dia a dia, Sí, ja ho sé que hi ha l'internet, hi ha, doncs, el control de la càmera al carrer, però sí, les coses seguiran més o menys igual. L'any 2000, com el segle XXI, el que veurà és la convivència de molts sistemes diversos, la diversitat.
Hi ha llibres blancs, i per què n'hi ha de negres, senyora Nó de la Sarte?
Té una explicació molt clara. Un llibre blanc és el conjunt de documents que prova l'existència d'una realitat, d'un fet, d'un problema. I els llibres negres són els que ho proven, però a la inversa. O sigui, el llibre blanc va a favor d'un tema i el llibre negre t'ataca aquell tema. Doncs el llibre negre de Catalunya són tots els documents. Tots no, més ben dit, Jo tinc més de 3.000 de documents. I aquí, per un bon consell de l'editora, aquest llibre que ha estat un dels èxits editorials aquests darrers anys, no és cap mèrit meu, El mèrit és de l'Isabel Martí, l'editora, que em va dir, Josep Maria, m'has de fer un llibre que es pugui llegir. No, aquestes coses tan erudites, tan gruixes... No, un llibre que es pugui llegir. I va dir, com? I m'ensenya una pàgina com la vol. Dic, fet, fet. I jo li vaig dir fet i vaig trigar 3 anys, també diguem-ho tot, eh? I aquí està el micròfon tancat, podem dir-ho, eh? De que el subtítol, que aquí diu, de Ferran VII, José María Aznar, es deia... de Ferran VII, Alfonso Guerra. Perquè en aquell temps el que deia més disbarats era Alfonso Guerra contra Catalunya. I després, com que la realitat s'imposa, doncs mira, ho hem anat acceptant tot.
Realment és una visió de conjunt de l'actuació dels catalans en el govern d'Espanya que no havia estat mai publicada, per fer un resum del llibre.
Mai, jo diria que a vegades jo m'he embarcat amb obres que m'han donat molta més feina del que em pensava, eh? I ara m'hi posa... El pròxim que em demani, jo en tinc 3 de compromesos i, per tant, ja no puc dir que no. Però el pròxim que em demanen, que deurà ser, no sé, la traducció al català de l'Enciclopèdia d'Espàs, una cosa, jo diria que m'hi penso una mica i que, en veritat, no puc, eh?
En el fons era un repte, aquell llibre.
Sí. Era un repte perquè pensava, si no l'ha fet ningú, el faré jo.
Veu document, recordem el pas per aquesta casa de Josep Maria Henault de Lasarte, que ens va deixar el 9 d'agost als 87 anys. Historiador important. En el moment en què ell va rebre la condecoració amb motiu d'una medalla d'or de la Generalitat de mans del president Artur Mas, això era el passat mes de març, una de les darreres aparicions públiques, es va dir que ell sempre va defensar un nacionalisme inclusiu. Recordem, de manera improvisada, que va fer fortuna la seva frase: Catalunya no és una raça, sinó una cultura, i per això no exclou ningú que s'hagi o que s'hi vulgui integrar. Continuem a Veu Document.
Tenim una petita sorpresa per vostè. Endavant.
Josep Gomis és el delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Madrid. Des de la capital d'Espanya coordina les relacions entre el poder central i el català. Josep Gomis és, des de fa temps, amic del nostre convidat d'avui, el senyor Henault. Senyor Gomis, bona nit.
Bona nit.
Quina és la seva relació amb el senyor Henault?
És estat sempre relació d'amistat. Uh-huh. Estat és, i jo voldria que durés tota la vida, no? Uh-huh.
Ja fa anys que són amics, doncs.
Sí, força anys, sí. Uh-huh. És que... els dos tenim força anys.
Diuen que el temps canvia la gent. Des d'aquests anys doncs, d'amistat, ha canviat molt el senyor, no?
Bé, jo no crec que això es pugui... Això es diu, però no crec que sigui sempre cert, no? Jo, una de les moltes virtuts del senyor no és la seva congruència i la seva estabilitat. Uh-huh. I, per tant, jo el veig sempre igual. Però no el veig igual fa uns anys que ara. El veig igual el dilluns que el dimarts, que el dimecres que el dijous. Uh-huh. I jo, és un home que no l'afecten els canvis ni de cap tipus.
Uh-huh. El senyor no és una persona que li agrada parlar de tot i molt. Quan es reuneixen o a la grup de tertúlia, de què és el que li agrada parlar més?
Miri, jo amb el senyor li explicaré, potser hi faig una mica la cloent de la meva explicació. Miri, a la vida et trobes de tant en tant amb persones, personatges, com en certa manera t'agradaria ser com ells, no? I per mi ja Maria no, i ara pot semblar, perquè això passa quan l'amistat és bona, sempre és abundosa i generosa amb els adjectius. Pot semblar que jo em faci un excés, però no és així. En Joan Maria, per mi, ha estat sempre un exemple. Un exemple de bon fer, de bon ser, de bon sentir. És un personatge que jo pensava altres vegades, m'agradaria tenir el seu bagatge cultural. Mm-hmm. M'agradaria tenir aquest equilibri, aquest seny que ell té. Mm-hmm. M'agradaria ser home de pau i de concòrdia com ell és. M'agradaria ser generós com és ell. Per tant, quasi tot el que té, a mi m'agradaria tenir-ho, no? No és enveja, en tot cas seria enveja sana, és admiració. És admiració, i aquest és l'home que jo veig de Josep Maria Henault de Lasarte.
Uh-huh. Parlar una mica de la seva tasca aquí a la delegació del govern. Tenen alguna activitat programada de cara a aquest mes d'octubre?
Sí, nosaltres duem a terme cada setmana, des d'octubre fins a juny, moltes activitats a la llibreria Blanquerna, que és el nostre centre cultural, que és allà on donem a conèixer i on apropem la cultura catalana a Madrid, no? Mm. Vam començar aquesta setmana amb la presentació d'un llibre d'un autor català sobre els vins i els caves catalans, es diu L'ombra de Bacus. I ja la setmana que ve comença un cicle, que el fem per primera vegada, de conferències, però amb degustació sobre gastronomia catalana. Per tant, ara tenim el programa del mes d'octubre ple i després ja segueix mes de novembre i fins a juny amb cicles de conferències sobre literatura catalana, en fi, i sobretot presentacions d'autors i de llibres catalans.
El senyor Henault va fer el pregó del primer Premi Sant Jordi el 1993, que es va celebrar a Madrid. Com ho fa això de pregoner?
Home, ell és un orador extraordinari, no? Entre les coses que un pot admirar del Josep Maria és que no necessita papers, perquè allò que deia abans, el seu bagatge cultural és tan ampli, que pot parlar de tot. Jo recordo, i explico una anècdota que no sé si a ell li farà gràcia que l'expliqui.
Sí, no tingui por.
A mi em van demanar, quan jo era conseller de Governació, que fes un escrit sobre toros, no? I jo d'això no en sé, ni m'he interessat mai, i ni podria escriure dues ratlles, no? Aleshores, un amic comú, Miquel Roca, li vaig dir, escolta, Miquel, i jo què puc trobar que m'expliqui que són els toros? I m'ha dit, mira, no t'hi trenquis el cap. Digue-li al Josep Maria i ell te farà un escrit sobre els toros. I, efectivament, recordo que vaig trucar i li vaig dir, Josep Maria, haig de fer un escrit sobre els toros. I l'endemà jo tenia un foli o dos folis parlant de toros, evidentment, d'una manera, amb l'alt nivell que ell sap escriure, no?
Està bé. Doncs moltes gràcies per haver col·laborat amb nosaltres, senyor Gomis.
Gràcies a vostès.
Bona nit.
Bona nit.
Gràcies, senyor Gomis, gràcies, Elisabet, pel diàleg. Què en pensa de tot això, senyor Henault de la Sarte?
Que jo li agraeixo moltíssim perquè ve d'un amic, molt bon amic i de molt temps. Jo recordo també un acte que li van fer d'homenatge fa molts anys a l'Espluga de Francolí, en el Casal, que ja vaig parlar precisament elogiant les virtuts que ara augmentaria que té en Josep Gomis. Espero a la propera vegada que vaig a Madrid, altres vegades hi vaig i no ens podem veure perquè vaig al matí i torno al migdia, veure'l una estona i anar inclús a dinar o a sopar junts.
El diàleg l'hem enregistrat perquè a aquesta hora de la nit en Josep Gomis no podia, però francament ho ha sentit perquè ens consta que és una mica excepcional. Què li va semblar aquella festa, aquella reunió de catalans entorn a Sant Jordi a Madrid el 93?
A mi sembla que hi havia més partidaris de Sant Jordi que del drac, em va semblar, diguéssim. I que, a més, el donar a conèixer una realitat s'ha de fer sempre a tot arreu. Jo a Madrid és una ciutat que me l'estimo molt, que he passat boníssimes estones i boníssims llocs, i no entenc com hi hagi una prevenció. Una cosa són les qüestions polítiques, que això és diferent, que pots estar d'acord o no, però la ciutat és una ciutat encantadora, amb una vida cultural esplèndida. A mi que m'agraden certs aspectes als museus, dels millors que m'ho passen allà, i després amb una gent molt acollidora. Jo, sincerament, m'ho trobo molt bé. Ara, he de dir amb tota la mateixa franquesa que no és la meva ciutat. O sigui, és una ciutat on m'hi trobo molt bé quan hi vaig, però no és la meva ciutat.
Enguany no hi ha hagut festa de Sant Jordi a Madrid. Ho sent?
Sí. Que no sí. Mira, és el nostre país... El nostre país té el defecte gravíssim que acaba amb les tradicions. Acaba amb les tradicions, acaba amb les banderes, acaba amb el que vulguem. Per què? Perquè té el defecte que no sap continuar, no sap unir la tradició amb la modernitat. Aquí, al nostre país, no tens aquells establiments que trobes, no sé, doncs a París i a Londres i altres llocs, que fa segles que duren. Passo un altre dia per la Rambla Catalunya, han tancat la Xixonenca. Passo pel Passeig de Gràcia i ara no hi ha el Santa Eulàlia davant. Home, doncs jo no sé què queda aleshores, eh? Bueno, la Vila Olímpica, no sé. No es pot fer així. Una ciutat vol dir la tradició de la ciutat, però amb la modernitat de les coses noves, clar.
Hem de convèncer el senyor Gomis i el nostre president Pujol que hi hagi festa.
El senyor Gomis està completament convençut. El president, doncs, a vegades té una idea, a vegades en té una altra, i falla la continuïtat, eh? Això és claríssim.
Per cert, que m'has esmentat 93 i era 94.
94, no sé, sí. Perquè l'any passat no, jo no vaig poder anar aquell mateix dia. I mira que durant anys de la meva vida he anat cada setmana a Madrid, jo. Però, és clar, això és un fenomen de pont aeri.
Hi ha una qüestió que un no acaba de creure-s'ho, que vostè és amant del tango, pot ser?
Oh, i tant.
Però no és de la sardana, vostè. No,
la sardana és una cosa, el tango una altra, i el jazz i el vals. És que...
Perdoni això de la sardana, eh?
No, no t'ensenyi gens. Una cultura és acumulativa, és sumar coses. Per exemple, una religió o una raça no és acumulativa, eh? Però una cultura sí. I, per tant, jo tinc una cultura bona amb sardanes, però tinc una cultura molt bona amb tangos i tinc una cultura molt bona amb altres elements de les cultures universals. A veure, a més, hi ha una cosa. Jo he de dir, amb el cor a la mà, que les lletres dels tangos estan millor que les lletres de les sardanes, sí o no.
I si tinguéssim la seva esposa aquí, la seva... Quin és el femení de Schoffer?
Seria xofer.
Xofer també?
Esclar, igual.
Fora capaç de ballar el tango?
El xofer i el xofer. Mira, el ballar el tango no és ben bé el meu. És més aviat l'escoltar-lo. Jo, per mi, el tango vol dir la veu d'en Gardel.
vol dir això, diguem-ne. I aleshores, quan hi ha hagut espectacles, ara les meves secretàries em van invitar a aquest espectacle del tango, que era un gran espectacle de ball, però no pas de cant.
Tenim una trucada telefònica, ens consta, d'un bon amic de vostè. Endavant, bona nit.
Sí, bona nit.
Bona nit. Identifica, senyor Ono de la Sarte, aquesta veu. És Josep. Endavant, endavant.
Josep Maria.
Digues, digues.
Hola, què tal?
Home, i tant, Josep, que ja...
Com això?
Aquestes hores de la nit has d'estar dormint, si no ho diré a la Florència, eh?
Doncs resulta que no, eh?
No?
Resulta que no.
Que bo.
Senyor Benet, què en pensa del senyor Ono de la Sarte? Què vol dir-li en aquest moment?
Bé, no sé, és una persona que sempre que ens veiem o ens trobem, parlem de moltes coses, perquè amb ell podem parlar de moltes i moltes coses, perquè hem viscut moltes coses junts des de fa molts i molts anys. Moltes agradables i tant, i d'altres que no tan agradables, però hem viscut moltes junts.
Mira, fa més de mig segle, Josep, que aviat som historiadors i ens agrada la història, sobretot la del futur. I jo estic segur que una amistat com la que tenim i hem mantingut durant mig segle, en Josep Benet i jo, no és freqüent. I m'agradaria molt que algú, amb traça, fes allò que en diu unes vides paral·leles que acabarien sent vides convergents, encara que cada un segueix un camí diferent, i que voldria dir que la finalitat és la mateixa. És el servei al país. Jo, amb en Benet, he tingut sempre un mestre i un company mentor que m'ha assenyalat un camí que hem seguit i hem intentat fer al llarg dels anys sempre el mateix.
Jo haig de protestar una mica per aquesta generositat en què em tracta en Josep Maria. No, hem estat companys, més que mestre i amic, sí, certament,
sí.
I company també, i com diu, des de fa més de mig segle. I fa molta impressió quan parles de fets esdevinguts fa més de mig segle en els que vam participar conjuntament i que ara semblen realment importants a la història. I doncs ha passat més de mig segle. Jo crec que podem estar satisfets, tant ell com jo, pel que hem anat fent durant aquest mig segle. Crec que fa 50 anys vam fer el que calia fer en aquell moment i avui anem fent el que convé fer en aquest moment.
Molt. I tenim tots dos una sort molt gran, que és la companyia, en Josep, de la Florència, que sempre li fa bona companyia, i jo tinc la companyia de la Carmen, que també m'ha ajudat molt a tirar endavant la vida.
És veritat, eh? És veritat, perquè la vida és difícil que hem tingut, si només amb un bon suport a costar d'una persona que et comprengui, seria molt difícil haver-la viscut. Jo recordo que encara no érem casats, era promès, i la Florència ja em venia a visitar els calabossos de... a portar el menjar a la manta als calabossos de la Via Laietana.
Exacte.
Ara, fa 50 anys, l'any 40... Bueno, fa 49 anys. Precisament aquest dia s'està fent 49 anys de la meva primera detenció. I ja en aquell moment, doncs, la Florència va haver d'entendre i va comprendre perfectament que si es casava amb mi, doncs tindria una vida una mica difícil, una mica complicada. I ho va voler fer, i ho va fer, eh? I per mi ha estat un suport sense el qual difícilment hauria pogut fer tot el que he fet.
A mi m'agrada molt que ens escoltin tant la Florència com la Carmen, perquè sap com ens estimem tots quatre.
Però, senyor Benet, això què vol dir? Que és real, això de que darrere un gran home sempre hi ha també una gran dona?
No es pot sempre generalitzar, però gairebé sempre sí, eh? Jo diria gairebé sempre.
Senyor Benet, digui'ns alguna cosa negativa del senyor Ono de la Sarte, perquè no sigui la nit tan florejada. Algun defecte deu tenir, no?
Sí.
I vostè és un home molt dur.
Com?
Que vostè és un home dur, per això que alguna expressió sortirà que no li agradi el senyor Ono de la Sarte o que digui tons terror el senyor Benet.
Bé, jo crec que si té un defecte és que vol fer moltes coses, i en fa moltes, eh?
Això no és cap defecte, potser és una virtut.
És una gran activitat, eh?
Sí, però en Josep se'n recordarà, quan jo era jove era molt intransigent i molt sectari, eh? I molt mandon. I això amb els anys ho ha anat perdent. La veritat és així, també.
Senyor Benet, i per acabar, expliqui'ns breument com veu cap a l'any 2000.
Mira, és molt difícil, eh? L'any 2000 encara el podem veure, més o menys. Però el 2010 jo ja no m'atreviria a dir res. Crec que anem en un món que és imprudent de dir com serà. I això sobretot ho podem dir els que hem viscut aquests canvis tan radicals en la història de la humanitat des de fa 50 i 60 anys. Si pensar com era el món quan jo tenia 10 i 12 anys. Amb el que és avui, és que difícilment es pot arribar a entendre què pot passar d'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys, com serà el món d'aquí 15 anys. És que jo crec que sí, és pràcticament impossible d'endevinar-ho.
Vol dir que no podem fer futurisme o no podem preveure què és el que pot succeir?
Ara, si em poso, quan teníem el Josep Maria Nova, doncs als 30, i haguéssim fet futurisme de com estaria el món avui, que hauríem viscut des dels anys 30 fins ara, fins als 90, no n'hauríem encertat quasi de cap, eh?
Senyor Benet, li agraïm moltíssim
que... No hauríem encertat gaire del que ha passat, eh? Perquè han passat coses tan, tan estranyes, tan importants i tan sospitades que ens hauríem equivocat. I no vull que hi pas equivocar-me d'aquí el 2010.
Doncs moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta nit a Ràdio Estel amb llum pròpia. Molt bona nit i gràcies, senyor.
Molt bona nit i gràcies.
Moltes gràcies, també.
Gràcies. Què li ha semblat aquest minidiàleg, senyor de Barcelona?
Bé,
perquè
hi ha
el senyor
problema.
De les Artes, senyor sí, de Barcelona.
Sí, soc senyor de Barcelona amb un acte que me'n recordo molt bé que vam compartir.
Que bonic, que llotja.
Molt, oh, la llotja.
La Montserrat
preciós,
Cavaller, que no va cantar.
Sí. No, ja vaig dir que en tot cas, si cantava jo i parlava la Cavaller i perdíem, eh? Havia de cantar la Cavaller i parlar jo. Bé, en Josep Benet és un amic de fa molts anys, ja dic més de mig segle, n'hem passat moltes de junts i ens valorem molt, perquè sempre ens coneixem també. I jo dic que li agraeixo moltíssim, però a vegades l'amistat també fa que sobrepassis la valoració dels altres. Jo he de dir una cosa també amb la mateixa sinceritat. A la vida m'han estat més útils les crítiques, de bona llei, eh?, que no pas els elogis. O sigui, jo els elogis els sé i els agraeixo molt als amics. Compte, això és una altra qüestió. Agraeixo molt el que ha dit en Josep Gomis i en Josep Benet. Però en la meva vida m'han ajudat molt les crítiques. Perquè les crítiques m'han ajudat a rectificar la meva conducta.
Digue'm una crítica dura.
Sí, per exemple, de que posava poca atenció a les coses pel fet de voler-ne fer moltes.
Això ho ha dit també el senyor Benet.
Sí, però amb aquestes paraules ja m'ho dic fa anys, eh? I això ho agraeixo. Ho
però
agraeixo.
Si les que fa queden bé, tampoc ho veig com
no,
una crítica, no?
Perquè vol dir que aleshores hi ha un compromís de fer unes coses que no les acabes de complir. I això també és veritat. Deixes aquest buit. L'altre era, per exemple, en l'oratòria, que parlava molt de pressa. Això és veritat. I això ho va dir la meva muller. Va dir, parles bé però molt de pressa. I aleshores què passa? Que la gent no et comprenia prou. I això vaig aprendre a parlar bé a Buenos Aires, precisament. Que l'ambaixador, que una bellíssima persona, em va dir, mire, cuando usted hable, semblante. I dic, com ho dic?
Semblante.
Sí, i es mira que és ben dit. Vol dir, mire los semblantes de las personas y según vea, siga hablando. Aquest home hi toca. Clar. Vol dir, tu has d'estar atent a les persones i les persones estaran atentes al que tu dius. I, esclar, si tu vas massa de pressa, prescindeixes a la gent i la gent prescindeix a tu. I això et sigui bo, i és veritat. I després l'altre és una... també és veritat. Per mi, la generositat pot ser un defecte i una qualitat a la vegada. Jo crec que en aquest cas no l'accepto com a defecte. Compartir les coses amb els altres és el deure que tenim els que hem tingut la sort de tenir bons mestres.
El cas d'en Benet és com el del seu germà, que tampoc se'ls ha fet justícia? O pensa que el senyor Benet està on li correspon?
No.
Si és que es pot dir així.
No, diré, en Josep aspirava a més i aquest mes no hi va arribar. El mes polític, parlo, eh? O sigui, en Josep aspirava, i amb motivació, perquè una persona preparada, al més alt càrrec del nostre país, que és la presidència de la Generalitat. Però el joc polític que va fer no li donava la majoria suficient per arribar-hi. I aleshores va tenir, esclar, una votació en el Parlament, una moció que no va prosperar, però jo he de dir que tampoc no va amargar, perquè el president Pujol, que és una persona que té un gran afecte i respecte per en Benet, va trobar un lloc que jo crec que encara s'hauria d'haver ajudat més, que és la direcció del Centre d'Història Contemporània, però on en Josep ha pogut fer molt bona feina, però com que en Josep procedeix de la clandestinitat, no és d'aquelles persones que volen aparatar i figurar i sortir, sinó que va fent el bé a la cristiana. O sigui, la mà dreta no sap el que fa la mà esquerra. Això, quan es porten pressupostos, va malament. Compte, eh? Per el cas de Josep no mana pressupostos.
Resposta potser difícil. Hauria estat un bon president de la Generalitat?
Dependria molt del govern que hagués format. Les persones soles ja no podem fer res a la vida política, eh? I hem de procurar molt buscar les persones al costat nostre, no pel color polític, sinó per la seva competència i la seva professionalitat. Això és una preocupació que jo tinc ara en l'actual govern de la Generalitat.
El dilluns dia 3 d'aquest mes, a la Basílica de Santa Maria del Mar, amb polítics com Artur Mas, Núria de Gispert, Xavier Trias, els expresidents Pujol i Montilla, persones destacades del món cultural i social, van estar presents en aquella missa que van voler recordar i pregar per l'ànima de Josep Maria Henao de Lasarte. Un perfil de què pensava ell, què deia ell, al principi de amb llum pròpia. Avui estem al programa 627, el primer l'any 96, protagonista el cardenal Carles. Endavant, a veure el document.
Continuem, però ens diu l'Elisabet que hi ha una persona que protesta. Endavant, telèfon.
Ai, quina il·lusió. Algú que protesti.
Sí, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
La coneix aquesta senyora?
Sí.
Fa de xòfer, eh?
Sí, sí. I què dius? Què trobes de malament? A veure, Carme, digues, digues.
La Carme Agustí Badia. Carme.
Hola.
Què tal, com a persona que va en el cotxe? Protesta, es queixa, té por...
Bueno, no, vull dir que sóc la xòfera, a més.
Sí, 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 sí.
No, no protesto, no. Ho vaig fer, ho vaig aprendre molt de gust, a més m'ha anat molt bé a mi, també m'ha donat una independència, i mira, ho faig també com puc, no?
L'avantatge que té és que amb el cotxe em porta a casa i a casa continua tenint-la amb ella. Aquesta, l'avantatge és aquesta. Si em deixés a la porta de baix, és el pàrquing malament rai.
Carme, el Josep Maria ajuda a les tasques de casa o no? És capaç, sí? Per exemple, d'encendre el gas o una qüestió d'aquest tipus o mai?
I tant que sí.
Sí?
Sí, sí. Posa la taula, la treu, alguns dies em renta els plats. Sí, sí, que col·labora molt, ja ho crec.
Es posa un davantal i tot? No. No, això no.
No, això no.
No.
A
no.
Mi fa una cosa molt bonica, que quan arribo jo tard em té preparat allà una mica de formatge i una cosa per beure i per picar, que li agraeixo molt, perquè arribo amb ganes sempre.
Ens pot no contestar, però és un home romàntic?
Què em tens per romàntic?
Com la va enamorar?
No, i això, ja...
Li va dir alguna expressió poètica que la recorda? Sempre diu que la memòria d'una persona queda, aquella expressió que en el seu moment, doncs, el futur marit diu...
Sí, va ser una cosa de mica en mica, no va ser una frase determinada, no.
Perquè a la intimitat és poeta, el senyor Henao de Lasarte, o és... parla molt, però potser és un xic dur, no?
No.
A veure, té un llenguatge rigorós, bonic, clar, però potser sí que li falta una mica de... d'amor adreçat a la senyora.
No. Jo diria que no. Hi ha moltes maneres d'expressar l'amor.
I vostè, el tango, què en pensa?
Del què?
Del tango. Perquè ell és un enamorat del...
Jo he viscut anys a Argentina.
Sí, ens ho ha esmentat.
Que ja el tenia avorrit, sincerament, perquè només senties que tangos. Després, quan vaig venir, era una música que em recordava aquells anys i m'agrada, també. Encara que el meu és la música clàssica, però també m'agrada.
Carme, moltes gràcies per haver-nos trucat. És tot un document tenir-li aquí.
Ai, ara.
I a mi.
Moltes gràcies a vosaltres. I espero que vagi tot ben bé.
Tot
fins ara
bé.
I encara que és tard, vindré a dormir, eh?
D'acord.
I sí, Carme, si em permet un moment, jo li diré que amb una certa emoció, jo era molt amic de la seva mare, l'havia entrevistat moltes vegades en una etapa Ràdio Barcelona, i tinc molts records de la Conxita Badia.
Doncs això em fa moltíssima il·lusió.
I tant.
Molt de gust,
ens havíem vist moltes vegades, en fi, em tutejava. Esclar que hi havia una certa diferència d'edat, però jo l'estimava molt.
Sí,
Carme, un poc molt fort. Amb l'emoció, el record a la seva mare i la satisfacció de tenir el senyor Henao aquí a Ràdio Estel. Bona nit, Carme.
Gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Continuem. Quins són, senyor de Barcelona, els grans reptes per a Barcelona i per a les ciutats de característiques semblants?
Mira, el gran repte primer és analitzar a fons per què la gent se'n va d'aquesta ciutat. O sigui, des de l'any 75 en ara ha marxat més de 200.000 persones. I això és un tema que no es vol enfocar ni es vol afrontar. I és un tema importantíssim. O sigui, què passa que la gent marxa d'una ciutat? Ja sé que les explicacions seran diverses cada una, però que una ciutat arribi a perdre 200.000 habitants, i no per una epidèmia, vol dir que alguna cosa passa que no funciona. Què no funciona? No funciona sobretot la qualitat de la vida ciutadana. Per un serà cara, per als altres serà poc atesa, però jo crec, sobretot, que no hi ha el que se'n diu cultura de ciutat. Això no existeix. O sigui, van fer uns Jocs Olímpics, doncs, ben fets, i que van marcar una etapa, però no van fer una activitat cultural, que no vol dir erudita ni sàvia, vol dir que en aquella ciutat tu t'hi pots realitzar plenament. I aquesta és la resposta, és per què marxa la gent d'aquesta ciutat?
Fins a quin punt identitat catalana és sinònim de nacionalisme, senyora de la Sarte?
Sí, i m'explicaré. Perquè la situació de Catalunya, que és un país agredit durant molts segles, ara hem millorat moltes coses, però encara hi ha agressions, i si no, podeu escoltar alguna emissora i sobretot algun diari, llegeu un diari. Veieu que encara hi ha una agressió. Quan una col·lectivitat és agredida, la seva resposta és un isme. I el que per nosaltres seria purament catalanitat. Quan hi ha una agressió és catalanisme. I, forçosament, aquest catalanisme, per arribar a la seva plenitud, és nacionalisme. Ara, compte, compte, eh? El nacionalisme català no ha de ser mai un nacionalisme agressiu o, podríem dir-ne, insolidari, sinó el de la bona tradició nostra. Un país que és un gresol, creiem abans, que tothom que ve s'hi pot arribar doncs, a instal·lar, a formar i a identificar-se amb aquest territori, amb aquests costums i amb aquesta llengua. Això també. Jo respecto enormement la gent que parla la seva llengua familiar, perquè és la seva, i que s'hi pugui expressar. Però també crec que hi ha un deure d'aprendre la llengua d'aquell país que t'ha acollit.
I en una situació política normalitzada, en un estat de dret, és bo o és dolent que l'intel·lectual s'impliqui en la política?
Mira, jo diria més aviat que si n'està un únic apartat, millor. Perquè es pot implicar la política, però el moment que està en nòmina deixa de ser un intel·lectual. Més cru no puc ser, eh? Perquè, esclar, pensa que el dia 30 no hi haurà la transferència i, per tant, aleshores troba bé tot el que es fa. I jo trobo faltat, sincerament, una crítica lleial, una crítica honesta del nostre país. Catalunya ha passat d'uns anys ençà d'uns països catalans a una comunitat autònoma. O sigui, per simplificar, d'una política nacionalista a una política purament regionalista. Regionalista. Ara ja no parlo d'aquests conflictes, això és accessori. Per exemple, és possible que en un país, quan guanya una persona del teu país, no es pot posar en un lloc normal la teva bandera i el teu himne, juntament amb els altres, alerta, però no es pot fer això si es va fer amb els Jocs Olímpics. Per exemple, és possible que la comunitat cristiana d'aquest país, que formula un concili, uns acords perfectament bé, d'acord amb allò que es deia a les arrels cristianes de Catalunya, vegi censurades pel govern de Madrid i per la Cúria Vaticana aquests acords. Això ens hauria de preocupar bastant. Per exemple, es diu no hi ha d'haver governadors civils ni delegats del govern. Bé, són coses a parlar-ne, però fa 20 anys de tot plegat, eh? I no és el volver, això dels 20 anys, eh? I no es millora. O sigui, jo sóc una persona que valoro molt el que tinc, més que no pas el que em falta. Però en aquest cas, políticament, ens falten moltes coses. I la primera de totes és un acord de finançament que sigui normal.
Però, no obstant, la gran lliçó del passat que els catalans haurien de tenir sempre present, quina pot ser?
És que la convivència és el bé més preuat d'una comunitat política i que l'accés a la sobirania s'ha de fer sempre pensant en la solidaritat i en la bona administració del teu país. Jo crec que aquests no els haurien de perdre mai.
Hi ha una qüestió que ens fa molta gràcia, i és que no fa pas molt. Vostè parlava dels culers. És realment curiós que un home de la seva formació, un gran historiador, doncs li encanti parlar dels culers, dels periquitos, i potser també molts oients del nostre programa amb llum pròpia de Ràdio Estel els agrada saber per què culer, per què periquito.
Jo diria que és molt important. No oblidem una cosa, el futbol és un fenomen modern, ara farà 100 anys el Futbol Club Barcelona, però que pugui mobilitzar cada 15 dies 100.000 persones a ocupar un lloc, això no ocupa cap altra activitat. I, per tant, veiem què hi ha darrere això. Fa uns anys em diràs, potser eren els toros. Bé, ara és això. I aleshores, jo m'he interessat com a historiador, i com antic doncs, assistent sobretot a les Corts, com nom també, però sobretot era en les Corts, què vol dir aquest fenomen? Aquest fenomen és molt important. I no és un fenomen de nacionalisme estret. Em sembla que no hi ha ningú que sigui català al Barça actual. Però fixem-nos bé una cosa. El mateix president del Barça que és? Un xiquet que va venir de fora i s'ha integrat aquí. Esclar, a Núñez. I ha arribat al lloc més important que es pot ser. Perquè jo no diria que sigui més important que el president de la Generalitat o que el bisbe, però vaja, no ho sé. Com ha conegut, és conegut. I aleshores, conèixer la història, de què ha vingut això? És interessantíssim, apassiona. I en el cas concret, per què diem culers? Per què diem periquitos? Doncs bé, és forma de ser d'una llegenda que no es correspon a la història certa.
Però per què ve això de culer?
Mira, hi ha tres, diguéssim, opinions que totes tres són vàlides. La primera és de que l'antic camp del Barça, allà a la vora del velòdrom, era un camp de cols. I com que era un camp de cols, deien culers. L'altre és que no hi havia localitats, la gent seia asseguda a la baraneta aquella de fusta i es veia només la part posterior, els culs de les persones, per tant, culers. Però n'hi ha un altre que és més verosímil, hi ha un verb català, acular, que s'ha perdut bastant, que volia correlar, ser prepotent. I el Barça més aviat ha tingut certa tendència a correlar els altres i a ser prepotent. Això és veritat, eh? I aleshores, colar, els altres serien culers. Els que culen són culers. Això és així. I és una versió possible. L'altre, els periquitos, l'Espanyol es diu, oh, és facilíssim, van de blanc i blau. Home, però com va començar l'Espanyol la va de groc i mai se'n dic canaris. I són aquestes coses curioses. I és que no ve d'això. Ve del gato periquito, que la gent gran sí que ens recordem. El gato periquito és el gat Fèlix francès. I es deia, aquí són quatre gats. L'Espanyol són quatre gats, que són gatos periquitos, que deien. I els gatos periquitos van deixar que el periquito. I quan va passar blanc i blau, millor. Perquè els periquitos, per tot també hi ha verds, n'hi ha altres colors, però el periquito, periquito, és blanc i blau. I és el que diem. Bueno, i en canvi, no sé, doncs l'Atlético, bueno, dèiem a Talassés, colchoneros, l'Atlético.
Sí, sí, l'equip colchonero.
I merengues al Madrid. I ara per molta gent merengues si no saben el que són. Vull dir, a Barcelona apenas se'n mengen. A Madrid encara...
Alguna pastisseria n'hi ha, però no massa.
Però poques, poques. Hem millorat, eh? La pastisseria catalana, amb això sí que soc molt del país, és molt bona. La pastisseria catalana.
I què en pensa vostè de l'esport en general?
L'esport en general és molt bo. El que passa que quan degenera purament espectacle i aniria més enllà, i a manipulació, això em sap més greu, eh? Ara, l'esport és una bona cosa. Jo, per exemple, que la gent practiqui un esport em sembla francament bé. Sobretot aquests d'equip, que t'ajuden. Ves el bàsquet, com la gent es passa, com fa... Vull dir, jo crec que això és positiu.
Vostè canviaria l'autor de ministres catalans a Madrid per un gol com a jugador del Barça?
No. Que no juguen al Barça i en canvi faig llibres i vist del que fan els llibres que es venen, he de defensar els meus llibres. Ara estic molt content, a més ho sento no solament que ho veig per la televisió sinó anant pel carrer quan tira coets.
Parlem ara de Néstor Luján, ja que estem parlant d'escriptors. La pregunta l'he fet diverses vegades al llarg de la nit. Seria fet justícia amb Néstor Luján?
No, però mira, les persones no hem d'actuar esperant el resultat sinó l'actitud.
I no voldria donar una imatge negativa?
No, negativa gens. Mira, hi ha uns que li han fet
potser
justícia.
Que matisem que vostè, el dia dels funerals, va ser el que va parlar en nom de la família i dels amics.
És que me l'estimava molt. És que tota persona que tractava el Néstor se l'estimava.
I la passada setmana el Col·legi de Periodistes van inaugurar una exposició preciosa que és els que han il·lustrat la tasca de Néstor Luján com a periodista, com a escriptor. Segueixi, senyora.
Mira, hi ha una cosa. En Néstor era una persona molt bona, molt generosa, d'una conversa inoblidable. I, a més, un dels millors periodistes que hem tingut. Però un que darrerament va passar a escriure novel·les, s'ha volgut donar la imatge del novel·lista només. I això és un error. De les persones s'ha de donar la idea completa. I si hi ha una persona que ha tingut interès per tot, era en Néstor Luján. Es digués Pickwick, es digués Pickford, es digués el que vulguem, o Puntillero, quan feia la crítica de Toros, perquè era una persona capaç, ell sol, de fer una revista. I jo havia tingut durant molt temps el despatx junts, Història i Vida, i els records que passàvem allà... Mira, la darrera vegada que vam tenir un acte així va ser el meu aniversari. En el del Néstor ja el va poder celebrar allà, eh? I realment era una persona molt, molt, que sabia comunicar aquest entusiasme, aquest coneixement a tots els altres. I no se li ha fet justícia. Però és que també he de dir que poques vegades es fa justícia quan no es necessita la gent.
Ens queda un parell de minuts. Els hi deixem ara a vostè perquè ens faci una anàlisi del pacte Aznar-Pujol.
Mira, el pacte Aznar-Pujol és obligat per una situació molt simple. El dèficit de la Generalitat, que se'n va cap al bilió de pessetes, és degut, sobretot, a un mal programa de finançament que no es va acordar bé quan l'Estatut. Així de clar i de senzill. Clar, què s'ha hagut de fer? La Generalitat ha prestat uns bons serveis, sobretot en sanitat. Perdó, mirem un moment com era la sanitat fa 30 anys i com és ara. Que la gent es posi el mal cor. Com és atesa? Com és l'ensenyament? Bé, això costa diners. I aquests diners, què passa? Els has de demanar a Madrid, arriben i arriben tard. Com que arriben tard, tu vas fer, podríem dir, un dèficit, no de mala administració, a veure si ho explico, eh? Ni de mala gestió, no és això, sinó que no els tens. No els tens i llavors has d'anar a uns llocs que en diuen la caixa, oi? Em sap que només n'hi ha una de caixa, aquesta, la de l'Estrella, la de Miró, diguéssim, que te'ls deixa. Però esclar, te'ls deixa, i estem parlant de gent honrada, que els pensa tornar. Aleshores, tot el que tindries tu d'inversió, la tens de devolució, esclar, d'interessos. Llavors, cada vegada vas fent un dèficit més fort. I aquí és el punt més greu. Llavors, amb qui havies de pactar? Amb l'Anguita, que no té un ral. Havies de pactar amb el que té el pressupost, que és, en aquest cas, doncs, el PP. Fa uns anys era el PSOE. Llavors, has de pactar amb el que té la caixa, la clau de la caixa. Ara bé, aquestes vegades, aquests pactes, és el que els francesos diuen en passar-se gripaus, eh? Jo crec que per als polítics aniria molt bé fer un receptari de com es menja un gripau ben guisadet, perquè n'haurem de menjar molts de gripaus, els polítics, ja no nosaltres, eh? Haurem de menjar molts gripaus si volen arribar a bon final.
Senyor Ono de la Sarte, Josep Maria, senyor de Barcelona, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres, la una polifinal. Bona nit.
Moltes gràcies i que un bon estel ens guia a tots.
Gràcies.
Veu document, Ràdio Estel, Ràdio Principat, amb llum pròpia, hem recordat aquesta tarda nit la figura de Josep Maria Henao de Lasarte, un savi del catalanisme. El senyor Henao de Lasarte, descansi en pau, va estar en aquesta casa dia que es va enregistrar aquest programa l'any 96. Gràcies per escoltar-nos, per la seva atenció i fins la propera setmana. Bona tarda, bona nit a tothom.